Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
El camí més curt no és pas el més recte. El camí amb més gent és el més correcte. Suposicions, jo hi vull anar.
Sovint escoltem allò que la política és l'art del pacte i d'arribar a grans consensos i que els bons polítics són capaços de dialogar, però sempre esquivant la confrontació per evitar conflictes. Però també és cert que els grans avenços de la història de la humanitat han arribat després de que uns quants anissin a l'era i acabessin ben plens de pols. El professor i politòleg Toni Rodon presenta Qui no vulgui pols. És un assaig editat per Peu de Mosca en el que ens fa reflexionar sobre el suposat perill que representa la polarització política i també el conflicte polític. Què tal, Toni? Com estàs?
Hola, com esteu?
Molt bé. Escolta, mira, ja només per començar, anem a la pàgina 39 del teu llibre, on assegures, no és estrany sentir que l'època actual és la de més tensió de la història en què la polarització ha batut rècords. Això és així?
Sí, és habitual, de fet, molt sovint, quan sentim líders polítics divagar o parlar o reflexionar sobre la situació política actual, molts d'ells acostumen a fer referència a aquesta idea, no?, de que vivim en un món molt polaritzat, molt tensionat, que no ens parlem entre nosaltres, no volem anar a dinars de Nadal conjuntament, i que això no havia estat mai tan gran, no? En certa manera és normal, perquè nosaltres tenim, diguéssim, els humans, una vida que curta o llarga, però en tot cas la memòria és curta, i tendim a no recordar-nos de les coses que han passat en el passat, no? Els meus alumnes sempre els dic que a vegades sembla que descobreixin la sopa d'all, però hi ha coses que fa molt de temps que estan inventades, no? Però en tot cas sí que és cert que la idea de que vivim tensionats, polaritzats o en conflicte havia disminuït una mica, sobretot en l'època des de la Segona Guerra Mundial fins als anys 80, en l'època dels grans consensos, i que actualment cada vegada doncs, aquesta idea ha sorgit més en l'esfera pública i, per tant, la tornem a sentir. En tot cas, això, òbviament, no és cert. No vol dir que en alguns moments estiguem ara mateix molt confrontats i polaritzats, però si mirem a la història, hi ha molts moments que la humanitat ha estat molt pitjor i de llarg.
Deixa'm primer començar, clar, qui no vulgui pols, ara ho estàvem parlant fora antena, Toni, va sortir ja al mes d'abril el llibre, però dona la sensació que sembla que sempre està bé per fer promoció del llibre, sobretot per l'època que vivim, ara que també ho deies tu, no?, que ho explicaves.
Sí, està bé perquè és un llibre temporal que d'aquí uns anys podrem anar traient dels calaixos. És cert que molt sovint veiem doncs, aquestes pujades i baixades en la tensió política en el nostre context, no? Sempre en algun moment hi ha algun motiu que ens fa pensar en què estem malament, en què els líders polítics es barallen entre ells, que es diuen coses lletges i això no hauria de ser així. Per exemple, a principis de juny, potser ho vau veure, en el Parlament italià, doncs va haver-hi diputats que es van fotre cops de puny. La qual cosa és bastant estrany, no? Perquè normalment ho veiem a la cambra de Taiwan, però no pas en un Parlament de l'Europa Occidental, no? Per tant, sempre hi ha aquestes oscil·lacions en la tensió, en la polarització, i la qüestió és aquí també nosaltres com a humans, que ens agrada la política, com a éssers polítics, vulguem o no, tenim una tendència a fer el que se'n diu un biaix de selecció. I què vol dir això? Doncs ens fixem sobretot en els moments de més tensió. I per tant, ens pensem que aquells moments de tensió doncs, són la norma i allò habitual. Quan realment, en la gran majoria de llocs, no a tots, evidentment, en la gran majoria de llocs, el pacte o l'acord o el portar-se bé amb l'altre acostuma a ser més aviat la norma.
Per què t'agrada a tu la política, Toni?
Gran pregunta, doncs no ho sé, la veritat. Jo recordava, ma mare recordo que s'espantava perquè jo amb 13 anys mirava, em posava la tele i mirava els debats entre Pujol i Maragall i no en tenia res, evidentment, en aquella època. I bé, jo volia fer periodisme al cap d'un temps, després, de fet, vaig treballar de periodista uns anys i molt pocs. I després, bé, em volia especialitzar en política perquè és el que m'agradava i em va acabar agradant més l'especialització que no pas la l'objectiu final. No sé, de fet, això és una pregunta interessant, que és per què surten a vegades hi ha gent que vol ser politòloga i vol dedicar-se a aquestes qüestions i no altra gent. O al revés, per què hi ha gent que vol ser biòloga, etc. No ho sé, suposo una barreja d'elements contextuals, que jo em vaig socialitzar en moments en què la qüestió política es parlava molt, i també suposo que elements familiars. No ho sé, m'ho he preguntat molts cops, no he arribat a cap conclusió concreta.
Conclusió, de veritat. Bueno. Escolta, l'idea principal del llibre és que, tornem al llibre, la polarització no té per què ser dolenta. Això és una pregunta que també ens fem i que et fem a tu, no? Perquè, en canvi, tenim com aquest imaginari col·lectiu que ha quedat que els extrems són sempre dolents.
Sí, aquest és un llibre per provocar, i això ja ho dic en les primeres pàgines del llibre. Jo n'estava una miqueta fart d'aquesta idea, molt sovint, que venia de les pròpies files politològiques, de que tot allò que és polaritzador és dolent i que, per tant, el que hem de fer és simplement treballar pel consens i buscar, doncs, sempre l'acord amb la resta. Jo potser és que tinc una visió diferent de la política i jo, òbviament, no defenso que ens haguem de matar entre nosaltres i ens haguem de fotre cops de puny, però i crec que l'altre extrem també és dolent. Per què? Doncs perquè som una societat que té molts problemes estructurals. Una societat, doncs, plena de pobresa, desigualtat, hi ha gent, doncs, que li costa arribar a finals de mes, hi ha problemes de tot tipus. I la política aquí, com tota política, l'acció pública implica una redistribució del poder. Per tant, per definició, quan redistribueixes el poder, el que fas és crear guanyadors i perdedors. I això implica necessàriament que hi hagi alguns que estiguin contents i alguns que no estiguin contents, fins i tot si no s'actua. Per tant, el consens molt sovint se'ns ven com una mena de cortina de fum, per no voler actuar i per no voler atacar, diguéssim, aquests problemes estructurals, que per definició, quan els actues o quan intentes arreglar-los, doncs crees això, guanyadors i perdedors, i per tant crees no consens. És a dir, sense el consens, a vegades fins i tot s'avança més que no pas amb el consens.
Parles també d'aquesta polarització, d'una més emocional, una o identitària, i una polarització més ideològica, no?
Sí, aquí hi ha dues maneres de veure-ho, i em perdó una mica pel rotllo acadèmic, però hi ha dues versions de polarització, no? Una és que, per exemple, tu i jo estiguem en desacord en si s'han de pujar o baixar els impostos per un determinat tema, o s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat o no s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat. Això seria la que se'n diu la polarització ideològica. I després hi ha la polarització que es coneix com afectiva o emocional. És a dir, no només estic en desacord amb tu, amb una qüestió ideològica, sinó que t'ho diu, i que em desagrades profundament perquè estem en desacord, i no només això, sinó que m'estimo molt els meus i, per tant, faria qualsevol cosa per estimar els meus. Les dues coses no necessàriament van relacionades. Molt sovint, en alguns contextos, hem vist que es creen com aquesta mena de grups tribals, fins i tot, una mena de futbolització de la política, no?, en què l'altre ho fa sempre tot dolent i jo, els meus, ho fan sempre tot bo, quan necessàriament no sempre hi ha divisió d'opinions en molts aspectes.
Clar, perquè, Toni, ara, mira, en la línia que tu dius ara, la polarització dels grups socials ajuda més al fet de compartir unes idees o bé característiques o tenir un enemic comú?
Doncs és una gran pregunta. Normalment, quan les coses es personalitzen o es té això que diu vostè, un enemic comú o un punt per anar en contra, és més fàcil que sorgeixin, doncs, aquesta mena d'identitats tribals o identitats de grup. En tot cas, aquí també hi poso una mica de sal a tot plegat, perquè les identitats grupals, en el fons, sempre hi són, perquè és la manera com ens fan humans, no? Jo sempre poso l'exemple de que si tu entres en un bar i tothom va vestit normal, o com vesteix normalment la gent, no tindràs un exemple de grup, no? Però, per exemple, jo si entro en un bar i que sóc culer i veig que tothom porta la samarreta del Madrid, fotre el camp corrents, no? Per què? Doncs perquè hi ha un xoc de grup, no? Que no necessàriament ha de ser dolent, sinó creua certes línies. Per tant, no és tant el problema que creem grups o que estiguem en desacord, sinó que ens n'adonem, doncs, que la política, molt sovint, els consensos són impossibles i que, per tant, hi ha una qüestió d'acceptar ser el guanyador i acceptar ser el perdedor.
A veure si estàs d'acord, segur que sí, perquè el moviment de l'11M i el procés català, creus que són dels moments recents en què s'ha arribat a cotes més altes de polarització?
Sí, clar, depèn del que entendríem per recent, perquè també va haver un cop d'estat a principis dels 80, que diguéssim seria un punt important de polarització, sí. Però si ens fixem en els últims 10 anys, sí, efectivament. Per què? Doncs són coses que hem vist en altres contextos, països i de la història, són dos moviments que posen en dubte unes parts consubstancials de l'estatus quo, i què fa l'estatus quo? Doncs com que l'estatus quo és estatus quo, no li agrada que es canviï, i per tant doncs fa tot tipus de qüestions, des d'una dialèctica doncs contraposada, no? Que això és normal, perquè estem en un joc polític, fins a negar el moviment d'entrada dient doncs, que aquells que volen canviar l'estatus quo doncs, o estan polaritzant, estan tensionant massa, trencaran famílies, i que per tant doncs, és dolent, efectivament.
Clar, el procés és curiós, perquè ha derivat també en polaritzacions dins de l'independentisme, i de fet recentment inclús dins d'un mateix partit, com hem pogut veure aquesta mateixa setmana.
Sí, correcte. Això és bastant habitual a vegades amb els partits que hi hagi dissensions internes. Amb això dels partits és una cosa curiosa que des del punt de vista de la ciència política no sabem gaire, perquè els partits volen promoure la democràcia interna, i ho hem vist doncs, amb el cas del 15M, però també doncs, anys enrere, no? Partits dient que volen fer primàries, que es volen obrir la societat, que es vol votar... Però què passa? I que va relacionat amb el llibre. Que quan internament en un partit fas que la gent es discuteixi sobre qualsevol cosa, a nivell estratègic, etc., aleshores surten els draps bruts, que és allò que porta consubstancialment a la democràcia. I aleshores els partits es tanquen, perquè tenen la sensació que projecten una imatge de divisió. Per tant, molt sovint fixis que fins i tot dintre un partit es projecten aquestes dues intencions entre democràcia i la divisió. De fet, molts dels partits que feien primàries i les tenien totes obertes, per exemple, que tothom podia votar i era un joc polític, actualment han virat cap a fer primàries en què essencialment hi ha un candidat només. I es fa com una mena d'escollir doncs, allò, el Cèsar del partit, i que vegi que tot el partit el té al darrere. Per tant, és un bon exemple, efectivament, que fins i tot la divisió interna, molt sovint, fins i tot pels propis partits, no és ben percebuda.
Què creus que passarà amb Esquerra al final?
Doncs no ho sé, és un gran dubte. En tot cas, si seguim amb la línia de què passa altres vegades, suposo que el cas és prou greu com perquè s'activin mecanismes interns i que hi hagi algun tipus de responsabilitats polítiques per alguns dels dirigents.
Papa, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota.
Clar, Toni, potser sí que no hi havia arena de platja, però d'alguna cosa va servir? Creus, apel·lant a aquesta cançó que estem escoltant?
Sí, de fet, el camí no és curt, mai és el més recte, que dèiem abans, també, no? Sí, efectivament. Governar, fer política, doncs, té aquestes qüestions que una mica que vinga del llibre, que és que no, és difícil, per no dir impossible, eliminar del tot el conflicte polític, i això ho hem d'assumir.
Clar, però et sembla també, el Batista, una contrarietat, perquè, i t'ho compartim amb tu, aprofitant que tenim aquí, els grans avenços socials i polítics han arribat després de moments de gran tensió, però al mateix temps els grans desastres i fracassos també de la humanitat, no?
Sí, això de fet és probablement la gran crítica acadèmica que pot tenir el llibre, correcte, per tant ben vist. Però també una mica ve en aquesta línia, no? Que és que si mirem els grans avenços de la humanitat, i el llibre em posa alguns exemples, no? Des de l'estat del benestar, la qüestió del sufragi femení, o altres polítiques socials que ara acceptem, hi havia molta gent que ja estava en desacord, no? Per tant, no està clar que a vegades el desacord hagi de comportar doncs això, una qüestió dolenta, no? De fet, el consens molt sovint és el punt d'arribada i no el punt d'inici, no? Que és una visió diferent a l'hora de buscar el consens. Però efectivament, com bé deia, hi ha moltes vegades doncs, que s'ha intentat polítiques polaritzadores o que no tenen gaire consens entre la ciutadania i han fracassat. Aquí potser la qüestió és adonar-se'n que de nou la democràcia és una gestió del poder, que els líders escollim uns bons líders que se n'adonin que a vegades no han d'estirar tant la corda com voldrien, i sobretot doncs, acceptar doncs, que això, la flexibilitat per poder adaptar-se a les noves situacions.
Toni, perdona, en el llibre també parles de les xarxes socials, i et volíem preguntar si creus que les xarxes socials crispen i polaritzen la societat, o vist són els usuaris que fan servir les xarxes socials que d'alguna manera venen polaritzats de casa?
Doncs és la segona. De fet, és una de les coses que he après fent el llibre. Jo pensava, com probablement molts dels nostres oients, dels vostres oients, que les xarxes socials eren dolentes, en el sentit que doncs, hi entraves, potser doncs, no volies dir coses dolentes, però anaves animant i de seguida et posa a insultar tot qui és qui, no? O a ser doncs, allò agressiu amb tothom. Per la majoria d'estudis que tenim en ciència política que s'han fet en els últims anys, sembla que hi ha una miqueta d'això, però això no és gran part de la història. La major part de la història són gent que ve polaritzada de casa, que aleshores fa servir les xarxes socials per expressar-se. És a dir, que les xarxes socials serien el resultat d'un problema anterior i no pas la conseqüència o la causa última d'allò que observem.
O sigui, d'aquesta polarització. També es diu que també poden servir per connectar i per promoure a grans mobilitzacions, no? que puguin posar en perill el poder, com per exemple, o bé, preguntat d'una altra manera, es pot fer la revolució des d'una eina que és propietat d'Elon Musk?
Sí, de fet, la gran majoria, això també tenim uns quants estudis, de revolucions que es van produir als països àrabs, la primavera àrab,
sí.
La internet va tenir un paper fonamental, les xarxes socials. De fet, hi ha molts estudis que tenim que ens diuen que el desplegament d'internet en països no demòcrates, autocràtics, han ajudat doncs, a fer revolucions, a protestar, etc. Per tant, també hi ha la part bona. Sí que és veritat que, per exemple, en el món de l'Europa Occidental, els efectes poden ser diferents. Per exemple, en bona part dels països on s'ha estudiat, i ara puc pensar en el cas d'Alemanya, Àustria, a l'estat espanyol, però també al Regne Unit, quan es va desplegar internet, que no les xarxes socials, estem parlant potser del Pleistocè, internet, això va ajudar a que els partits populistes i d'extrema dreta creixessin, perquè era una manera fàcil i barata per ells per mobilitzar-se. El que passa que això amb el temps s'ha acabat reequilibrant, no? Una cosa és que tinguin efecte al principi i ara ja després ja no tant. De fet, fins i tot doncs, podem pensar en el cas de la Xina, no? Que controla les xarxes socials amb mà de ferro, o de fet la gran majoria d'autocràcies ho fan.
Ara parlaves dels consensos que les polítiques, per frenar el canvi climàtic, sembla que haurien de ser un d'aquells punts en què es podrien arribar a aquests amplis consensos, no? Per què creus que no ens hi acabem de posar d'acord?
Doncs és un gran exemple, perquè quan preguntem, i això ho veiem a les enquestes, a la gent, si s'ha de fer alguna cosa per canvi climàtic, el 80-85% de les persones ens diuen que sí. Quan preguntem doncs, qui és el culpable del canvi climàtic, la gran majoria de gent ens diu que l'home, la dona, és a dir, nosaltres els humans, doncs hem provocat el canvi climàtic. Després, quan els preguntem i ara què fem, és quan comencen a sortir totes les discrepàncies que ens puguem imaginar. I això per què? Doncs una mica pel que vinc a dir el llibre, perquè el canvi climàtic, les seves polítiques, en el fons, és un conflicte redistributiu. És a dir, quan poses un peatge perquè entrin els cotxes a dintre de Barcelona, per posar un exemple d'un peatge de congestió, n'hi ha alguns que hi sortiran guanyant i alguns que hi sortiran perdent. I, per tant, això doncs, crea tensió i crea problemes. El mateix amb els molins de vent, amb els mateixos amb les noves taxes, etc. I, per tant, les polítiques climàtiques, que bàsicament doncs, estan dividides en dos grans blocs, que són els impostos i la restricció de llibertats, la gran majoria d'elles doncs, creen aquest conflicte. I especialment conflictius són les polítiques relacionades amb la restricció de la llibertat, no? Per exemple, si jo prohibeixo, i això vam fer un experiment fa poc que ho intentava mesurar, si jo prohibeixo la gent menjar carn algun dia a la setmana, crec que van preguntar uns quants dies, un d'ells era un dia, la gent ja està molt més en contra que no pas pagar, perquè té la sensació doncs, que estàs atacant una part fonamental doncs, del seu ser.
Un pagès francès
que tenim avui al Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel·la, el Toni Rodon, politòleg i també professor. A veure, clar, és que, Toni, hem tingut molta sort, eh? O sigui, s'ha hagut d'alinear tots els astres per poder-te tenir aquí, això diguem-ho, perquè...
Sí, vaig molt amunt i avall.
Toni Rodon, tu passes la meitat, no?, de l'any a Anglaterra.
Sí, a Londres, sí.
A Londres, concretament.
Correcte. Sí.
I ara mateix estàs ubicat o no? Perquè al final ja no saps ben bé
doncs
on
no,
estàs.
No t'enganya, hi ha molts dies que em llevo i no sé on soc, eh? Però em passa sovint, sí.
Clar, què ha passat? Que últimament, doncs, aprofitant que tenim avui el Toni Rodon, que ens ve a presentar el seu llibre Qui no vulgui pols, et volíem preguntar també per França i els Estats Units, si et sembla bé, perquè han estat països referents pel món occidental pel que fa al convenciment i la qualitat democràtica, però, ai las, creus que estem en un punt perillós ara mateix pel que fa a la situació política d'aquests dos països?
Sí i no. Aquí podríem tenir la versió optimista i la versió pessimista. La versió optimista seria que tots dos països tenen unes tradicions democràtiques molt àmplies, molt històriques, en certa manera sòlides des d'un punt de vista i sobretot institucional, que les institucions han funcionat molt. Ho podem veure fins i tot, per exemple, als Estats Units, quan va haver-hi aquest intent d'insurrecció per quatre grillats a la Casa Blanca, al Capitoli. Diguéssim que es va, fins i tot, evidentment va ser greu, però tot va canalitzar-se per mecanismes institucionals. I a França, que té una història una miqueta més convulsa, també és veritat doncs, que a nivell de cultura democràtica és dels països que té uns valors més elevats. Dit això, hi ha núvols a l'horitzó, en tots dos casos, que de fet estan en temes de polarització efectiva, és a dir, emocional, un pèl més grans que nosaltres. Quin és el perill? El perill és que no voler acceptar que el rival guanyi perquè està massa lluny de tu ideològicament i, per tant, acceptar formes alternatives de democràcia. La idea quina és? És que, doncs, imagina't que guanya un partit que no és el teu, doncs que segurament a la nostra societat és el més probable.
Pot passar.
De fet, és el més probable, sí. Perquè el partit més votat té el 23% dels vots, el 25%, el 30% dels vots, per tant, la majoria no ha votat pel partit que governa, però que això sigui un problema tan greu per tu emocionalment que prefereixis acceptar una autocràcia, és a dir, una dictadura, o una forma no democràtica abans que governi el rival, no? I, de moment, això ho veiem més als Estats Units que no pas a França, però a poc a poc, si aquesta sensació creix, evidentment serà un perill.
Creus que està ben posada l'etiqueta d'extrema dreta als nous líders emergents?
Doncs depèn una mica. Depèn. La família de l'extrema dreta és una família molt àmplia i molt heterogènia i no tots prioritzen els mateixos temes i no tots parlen del mateix. De fet, a vegades fins i tot poden haver-hi discrepàncies. La prova és que el Parlament Europeu, per exemple, l'extrema dreta està dividida en dos o tres ja grups, alguns, per exemple, a favor de Putin i altres no. No? Mm. Però, en general, si nosaltres, des de la disciplina, parlem de dreta, de partits de dreta populista radical, que vindrien a ser partits doncs, que estan a l'extrema dreta ideològica, que fan una retòrica doncs, més aviat populista i que, a més, doncs, tenen alguns tocs antidemocràtics. O molts.
O molts.
Això s'ha de distingir del que tradicionalment es coneix com la ultradreta, que aquests serien, diguéssim, els de tota la vida, sí. Diguéssim. Aquells que doncs, acostumaven a ser grups més petits, sobretot primaven la qüestió d'antiimmigració i antidemocràcia, però que no els interessava jugar tant en el joc democràtic, sinó que eren uns grupuscles més aviat reduïts.
Se'ns està acabant el temps, diria. No sé com anem de temps. Sí, encara tenim uns 5 minutets més. Toni, clar, a veure...
Ja no m'enrotllo tant, no patiu.
No. Et volíem fer com un joc final de frases, però... Espera, tranquil, però ja veurem. No, sabrà... O sigui, estem comprovant que tu saps tot. Vull dir
no sé.
Que ho tens tot al cap. De fet, el llibre diria que el vas mig escriure, no?, a Londres.
Sí, no mig, no? Gairebé en la seva totalitat, sí. De fet, la història interna és que bueno, el meu pis de Londres és petit, no?, i quan era l'època pandèmica i es feien zooms des de casa, doncs em feien fora perquè necessitaven espai i silenci, i me n'anava al bar i aprofitava per escriure'l.
O sigui, el vas escriure dins d'un bar.
Sí, dintre la gran majoria dintre un lloc que es diu Gales, que està a Paddington, mira, que és una mena de forn.
Forn.
Al costat de croissants i un cafè amb llet.
Fantàstic. Escolta, no t'anava a preguntar què passarà el 26 d'agost. Què creus que passarà aquí, a casa nostra? Ui!
Quin sentit?
En sentit de que hi haurà aquest compte enrere que ja ha començat a marcar, hi haurà noves eleccions.
Preguntes
quin
per
futur?
Això.
Sí.
No ho sé, sincerament. No ho sé. Els politòlegs estan millor explicant el passat que no pas projectant el futur. No en tinc ni idea, sincerament.
Va, doncs vols jugar ara una mica?
Davant.
A veure, per acabar, jo et diré uns quants tòpics relacionats amb els temes que tractes del llibre i potser amb alguns ja estàs d'acord, amb altres més o menys. A veure si em pots fer un comentari molt ràpid del primer que et vingui al cap, d'acord? El primer que et passi al cap, si jo et dic, per exemple, si votar servís alguna cosa, estaria prohibit.
Fals. Votar sí que serveix per alguna cosa, des d'un punt de vista col·lectiu.
Val.
Que no des d'un punt de vista individual, perquè el pes del vot de cada persona és tan petit que no podem canviar res.
Totes les opinions són respectables.
Totes les opinions són respectables, però no èticament respectables.
No hi haurà independència de Catalunya sense vessaments de sang.
No, mentida, no ho sabem.
Ens hem de fixar més en el que ens uneix i no en el que ens separa.
No, ens hem de fixar en el que ens separa i en el que ens uneix.
I el poble unit mai serà vençut.
Aquí no sé què dir, sincerament. El poble... sí, els pobles units no seran vençuts.
La violència no porta enlloc.
La violència sol portar llocs, a vegades a llocs que no ens agraden, però porta normalment a llocs.
I parlant la gent s'entén?
No necessàriament.
Vinga, va, dues últimes. Votar és un deure i si no votes no et podràs queixar.
Votar és un deure, però si no votes també et pots queixar.
I els politòlegs, en la línia que et preguntava abans per Catalunya, com els economistes i els meteoròlegs, només encerteu a posteriori.
Els politòlegs intentem fer massa prediccions de les que hauríem de fer.
Toni Rodon, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El camí més curt no és pas el més recte. El camí amb més gent és el més correcte. Suposicions, jo hi vull anar. No vull més, només vull mirar amb els meus ulls. Camins marcats amb culs de sac, vull caminar amb soledat. El camí més curt no és pas el més recte. El camí amb més gent no és el més correcte. Jo hi vull anar, tots són rumors, jo els vull provar. Sento la gran crida cap als llocs més obscurs. És l'amic Solídia que em fa cantar aquest blues, aquest blues, aquest blues, aquest blues, aquest blues. És l'amic Solídia que canta pels perduts, pels perduts, pels perduts, pels perduts, pels perduts.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que toca la darrera secció de la temporada dedicada als documentals amb la periodista Olga Vallejo i ja li donem la benvinguda, Olga, com estàs?
Molt bé, molt bé. A veure, una mica, sí, exacte, clar. Una mica de pena, final de temporada. Ara, a l'hora vacances,
això ja
treu la pena ràpid.
Home, tu diràs. Escolta, quin tipus de documentals són els protagonistes avui?
Doncs mira, uns documentals que no pots deixar passar. Diríem que hi ha una mica de barreja, però el que tenen tots en comú és que desprenen bon rotllo, que és el que passa ara, no? Ja les hores llargues, sembla que tot més relaxat, també més son, més cansats, però hi ha ganes de vacances, i que si respires ser esperit, això, estiuenc, i a més, la majoria són novetats.
I si em dius estiu, platja, música, bon rotllo, crec que ja ho tinc.
Play hard and strong, all the way. Hold it, please. Try it one more time from the top. One, two, one, two.
Ladies and gentlemen, the Beach Boys.
The Beach Boys just represented some sort of fantasy.
They were participating in the creation of a California dream.
Man, they made me. Mira, ja ho està dient, estaven creant el California Dream, el somni californià. Això és el nou documental de Beach Boys, l'han estrenat fa unes setmanes, està dirigit per en Frank Marshall i en Tom Zini, 113 minuts, està a Disney Plus, sempre vaig a dir plus, està a Disney Plus. I, bueno, serveix per tenir bon rotllo, aquesta música que jo l'associo ràpidament a les vacances. I explica una mica, bé, una mica i tot, com van començar els Beach Boys i com varen arribar a innovar, perquè ells, fins llavors, la música surfera era sobretot instrumental, ells feien música harmònica, els Beach Boys són tres germans, un cosí i un superamic, tot i que hi ha alguna... I a més els presenten així, el germà gran, el germà petit, el del mig, el cosí, el superamic. I està bé. I,
home, tot un clan, molt bé.
I el superamic, per exemple, hi ha
bon
una
rotllo,
època
eh?
Que va... Molt bon rotllo. De fet, hi ha una cosa que m'agrada moltíssim, sí. Que és que mentre comencen els títols, no, que a vegades estàs d'anar esperant aquesta productora, l'altra productora, sí. I dius, vinga, ara ja comença el documental. Ja. Doncs allà, des del principi, tu sents la música dels Beach Boys, et queda claríssim que tenien molt bon rotllo entre ells, que eren com una família, i que gràcies a això van estar tants i tants anys dalt dels escenaris. Llavors, el que ells van fer, els tres germans, cantaven, diuen que es van adonar que cantaven anant en cotxe, que sempre feien això, doncs, música
típic,
harmònica,
clar.
No?, els coros i tal,
sí.
I que se'ls va acudir sumar la música surfera, que era instrumental, amb la seva música harmònica, i així va sorgir el so dels Beach Boys, que al principi es deien de Pendleton, però com el primer senzill era Surfing, vam proposar que es diguessin de Beach Boys. És curiós perquè ells tenien tan sols una cançó, volien aconseguir instruments per gravar un tema, van cantar a la mare d'aquest superamic, la mare els va donar $300, van comprar els instruments, i a partir que van enregistrar la primera cançó, aquest Surfing, el pare dels germans Wilson, perquè els germans es diuen Wilson, va deixar la feina, va vendre la seva empresa, va deixar la feina
i
va apostar per ser el representant dels Beach Boys. I bé, també tenim els Beach Boys d'ara, parlant davant de càmera, fent una valoració, explicant aquells orígens, com recorden la seva relació, perquè la relació era boníssima, però va haver-hi alguns desajustos, però diríem que acaben fent les paus. Veiem fragments d'entrevistes de gent que ha treballat amb ells, d'altres músics, de productors que valoren què ha suposat els Beach Boys. Una cosa que no sabia és que eren grans rivals els Beach Boys i els Beatles, que s'admiraven molt, però que els dos varen contribuir a que la música revolucionés i avancés moltíssim. Llavors, els Beach Boys traien un senzill que suposava grans novetats pel que fa a la creació musical, i llavors treien un altre disc als Beatles i encara anaven una mica més lluny. Treien un altre disc als Beach Boys i encara anaven una mica més lluny. I està bé veure... Ells van crear el somni californià, però és curiós que ells varen viure el somni americà.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
God Only Knows What I Know. God Only Knows és una de les millors cançons de la història de la música. La va crear en Brian Wilson, gairebé totes les composava ell. És el germà gran, li encantava composar, però no li agradaven tant les gires, de manera que ella a vegades no anava de gira.
Ai, no anava.
Ell no anava.
Us ho fareu, sí.
No? Hi havia qui va criticar la simplicitat de la seva música, però al final és el que et juga a favor, que no és tan simple, perquè si et fixes no és simple,
no,
però fa que t'arribi i que en gaudeixis. Ells funcionen com un pack, i en Brian Wilson, bé, diríem que en Brian Wilson, ell ho explica, que va haver-hi una època que es va drogar moltíssim i que això el va perjudicar a ell, fins i tot al grup, aquí va ser aquell moment de desajustos, tot i que, bé, es van anar mantenint. Good Vibrations va ser un disc que van estar... una cançó que van estar 3 mesos gravant-la i els va costar $500,000. Varen passar per 3 estudis de gravació. Arribava un moment que en Brian Wilson, les seves creacions, ell ho tenia tan clar al cap que volia crear capes i més capes i més capes i més capes, que era excessiu, i la resta de membres dels Beach Boys no acabaven de veure com... No s'acabaven de sentir identificats amb aquella cançó. Però vaja, han venut més de 100 milions de discos.
Una barbaritat, sí.
I és evident que sí que varen crear aquest somni californià, i que, a més, tothom, quan sent una cançó dels Beach Boys, el porta automàticament un record, no? I si no, automàticament et situes a l'estiu.
I el que tu dius és que et situa amb aquest bon rotllo, no?
Sí.
I aquest relaxament. Doncs aquest documental, el primer documental que ens porta avui la Olga, que, per cert, es pot veure a Disney Plus,
sí,
no? És aquest dels Beach Boys, i el següent documental ens explica aquesta experiència d'un grup de dones que van viure una aventura, Olga, increïble.
Quan un no treballa, és el moment de tenir més temps, d'atrevir-se a fer coses, de tenir temps per gaudir i explorar experiències que potser no has tingut temps fins llavors. Doncs les protagonistes del següent documental ho varen fer durant 15 dies, no va ser l'estiu, però va ser tota una aventura. Tu vas entrevistar la temporada passada 2 de les tripulants de la missió Hypatia 1, la tripulació científica i femenina, que durant 15 dies varen simular que estaven a mar, a la base anòloga del desert de Utah, i ara tenim el documental d'aquesta aventura. Això es titula Mujeres a Marte. Fins fa 4 dies es va estrenar i es podia veure a RTV Play, però des de mitjans de juny, que ja no es pot veure, però sí que el tenim al CaixaForum Plus, aquella plataforma on hi ha infinitat de contingut. Doncs CaixaForumPlus.org, podeu accedir gratuïtament per veure aquest documental Mujeres a Marte, dirigit per l'Anna Montserrat Rossell. Dura poc més d'una hora, i el que explica és l'equip d'aquestes científiques catalanes de diferents disciplines i edats que que varen ser seleccionades per dur a terme aquesta missió, l'estació anàloga, on conviuen durant dues setmanes com si lideressin una missió real a mar. Això vol dir que anaven amb tota l'equipació, amb aquella mena d'escafandre, amb els interfons...
Tot anaven,
que han de fer el moment
allà.
Aquell de la descompressió, d'esperar-se... I, de fet, quan comencen, és com si estiguessin fent aquell viatge cap a Mart, i quan tu veus el terreny, et fa la sensació que està a mar, no? Aquell terra tot vermell que és com el desert de Utah. Durant aquests 15 dies, elles estan duent a terme una recerca científica amb cadascuna de les seves disciplines, medicina, biologia, física, també comunicació científica, la Núria Hart. És un projecte de recerca multidisciplinar i tenen aquest perfil intergeneracional i l'objectiu és inspirar vocacions científiques, sobretot en nenes. Aquestes vocacions STEM, que responen a les sigles de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I anem veient com és aquesta aventura, com avança la seva recerca, ens expliquen què és el que volen aconseguir, com s'han sentit també, com ha estat aquesta convivència, que ha estat molt fàcil, cap conflicte, tot i haver estat aïllades, 9 dones que no es coneixien, que estan allunyades de la seva quotidianitat, i per elles ha estat una experiència inspiradora. Acaben preguntant-los si elles viatjarien a mar, mar real.
I podem dir o no?
Coincideixen. Bé, no sé, tu aniries a mar, per exemple?
Jo aniria a mar...
Si fos viatge només d'anada?
No, de tornada.
Això és el que dius tu,
no? Tu, i tu, i, clar.
Si fos viatge d'anada i tornada.
D'anada i tornada, tu penses.
Sí que hi anirien.
Sí.
I... D'anada, només d'anada, aquí ningú s'enrola. De moment, home, ja han fet aquesta missió anàloga, que, escolta, també t'has d'atrevir,
home, totalment d'acord. Doncs una altra dona valenta que també ens presentes avui, Olga, que va fer història i que també té un documental, és la Patricia Highsmith.
Ideas come to me like birds that I see in the corner of my eye, and I may try, or may not, to get a closer fix on those birds.
Pat was more dedicated than any writer I'd ever met.
Això és Amanda Highsmith. És un documental de l'Eva Vidja Scheidegger. És del 2022. Gairebé una hora i mitja, i fa poc que l'han penjat a Filmin. A Patricia Highsmith, aquesta, l'hem sentit ella en un moment.
És ella?
Hi ha un moment que és ella, que sentim fragments d'entrevistes amb ella i que la veiem, entrevistes a la televisió, no només a la ràdio, i després tenim una narradora que ens va llegint o fragments dels seus llibres, o fragments dels seus diaris, o fragments de les seves reflexions. És l'escriptora d'Estranyos en un tren i del Talento de Mr. Ripley, també de Carol, tot i que llavors la va publicar sota pseudònim, el pseudònim de Claire Morgan, perquè Carol explicava la història d'amor entre dues dones i era la primera història d'amor de la literatura que tenia un final feliç. Publica amb pseudònim per no donar un disgust a la seva família, ella era lesbiana. La seva primera novel·la, Estranyos en un tren, va fer l'adaptació cinematogràfica a Alfred Hitchcock. De fet, ella va escriure més de 22 novel·les i la gran majoria s'han adaptat al cinema. També A pleno sol, L'amigo americano, El grito de la lechuza, El juego de Ripley, Les dos cares de Nero, La Carol mateix, El talento de Mr. Ripley o Els extraños en un tren. Coneixem a la Highsmith des de la seva infantesa a Texas fins que se'n va a Nova York i ja és un escriptor d'èxit. Hi ha testimonis de la seva família, altres escriptores i dones que havien estat parella de Highsmith i ella mateixa entrevistes que li havien fet. I explica, és curiós que diu que des que era jove se li acudien idees tèrboles, no? Que al final és una mica el que van passant a les seves històries.
Però ja de jove, ja tenia com aquestes idees, inspirada i...
Exacte, i després d'escriure Estranys un tren, és curiós que tothom esperava que ella escrivís un altre sobre misteri, tot i que ella no se sentia identificada com a escriptora de novel·les de misteri. És un documental pausat, que et va despertant l'interès per saber més de l'escriptora, i és un regal aprofitar els fragments d'entrevistes que li havien fet a ella. I llavors t'entra moltes ganes de llegir-la.
Home, mira, ja només explicant-ho, Olga, recomanant-la, ja tindran ganes de llegir-la.
Penses, ai, ara l'estiu aprofitaria, no?
I després complementes amb el documental que dius que s'acaba d'estrenar a Filmin.
Sí, tot i que és del 2022. I ara anem a una cosa que sempre funciona. Quan és l'estiu, quan
sempre.
És la tardor, quan és l'hivern i quan és la primavera, que és el contacte amb la natura.
Tonight, We've got rather different program for you.
I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline.
Això és David Attenborough, Una vida en nuestro planeta, la teniu a Netflix. És un documental de 2020, ja n'havíem parlat. Llavors, sí. Attenborough tenia 93 anys, és el narrador de la història, gairebé una hora i mitja, i ens explica per què la Terra és una mena de màquina que funciona a la perfecció, on tot està connectat, i el perquè de tanta bellesa, riquesa i varietat. I, clar, el que veiem és com des de principis del segle XX fins a l'actualitat, com ha evolucionat la població mundial o els terrenys verges, i com ara s'han canviat els paràmetres, tot rullava i podíem confiar que la Terra funcionava fins que ara ens l'hem començat a carregar. Veus aquesta música que sents de fons? Sí. Aquesta tensió. Tu al principi ho veus tot, que penses quina meravella la Terra, després sí. Veus el que hem fet els humans i dius, però quin desastre, clar. Què estem fent?
Clar.
Però m'agrada molt l'Attenborough, que ha estat divulgador científic sí. Tota la seva vida, que té sèries documentals que també trobeu a Netflix, totes valen la pena. Però pensava, ara que és com el moment aquest, no?, que tothom té ganes d'estar a altres llocs, de viatjar, sí. Que pensem una mica en la nostra petjada sí. Mediambiental, que siguem el màxim de responsables, que gaudim del que tenim al voltant i que siguem conscients que ho hem de cuidar, perquè és que si no desapareix. Però el que m'agrada l'Attenborough és que ell que va gaudir de la Terra com en el seu estat més pur, no? Que als anys 50 ja feia divulgació i ens mostrava les meravelles del món, com acaba amb un missatge esperançador. Com tot això ens ho estem carregant nosaltres, però nosaltres som la solució, nosaltres som l'eina necessària per canviar i per decidir que ho fem d'una altra manera i per intentar revertir la situació actual i que la vida del nostre planeta sigui el màxim plaent possible, que la gaudim i que tot torni a recuperar el seu equilibri. O sigui que, després d'aquest missatge tan optimista...
Molt optimista.
És optimista. Sí. Anem un altre.
Que què? Què ens proposes?
Mira, també és optimista.
Sí?
No, home, no podíem acabar amb una cosa aquí de cap a caire.
I ens marxem de vacances.
Optimista. Molt optimista. I això que dèiem de ser responsables, sí? Els seus protagonistes són o han estat persones responsables i conseqüents amb la seva voluntat per cuidar el planeta.
In the very beginning, Doug and I were living in the middle of this paradise and we said it would be incredible to save this place. Just save it.
Doug and Chris. You would see them together, and it was like teenage kids.
He was very charming. I thought, that's the man I was supposed to marry.
Doc and Chris són els protagonistes de Wild Life, Chris Tompkins, Protegint la Natura. És un documental dirigit per l'Elisabeth Shai Bassarrelli i en Jim Sheen. Una hora i mitja, amb prou feines. És un documental de National Geographic que teniu a Disney+. I deia, els protagonistes són Chris Tompkins i Doug Tompkins, un matrimoni, conservacionistes. En Doug va morir el 2015, després de 25 anys a la Patagònia. A Xile. Les imatges són espectaculars. És meravellós veure que hi ha gent que dona la seva vida per una missió. I la seva era posar en valor la Patagònia i cuidar-la. Ells són americans, els agrada la natura, en Doug. Diríem que el punt de partida és en Doug Tompkins. I després, quan s'acaba casant amb la Chris, que ella és el fil conductor del documental, doncs ella se sent molt identificada amb el seu objectiu, no?, que és recuperar la Patagònia a Xile, i s'hi suma, i com a parella segueixen treballant. Quan en Doug mor, ella continua per aquest objectiu, que el que tenen és preservar l'espai de la Patagònia a Xile. Ells van arribar al 1990 com a parella, compren una casa i un tros de terra, que s'acaba convertint en un parc natural enorme. Perquè el que van fent al llarg dels anys, ells s'instal·len allà, a Xile, van comprant terrenys, compren terrenys, hectàrees, més hectàrees, més hectàrees, més hectàrees. Són milions d'hectàrees, de fet, i el govern de Xile desconfiava molt, creien que eren els típics americans que deien estem comprant hectàrees i no volem fer res amb elles, només protegir-les, però estaven convençuts que les acabarien explotant en benefici propi. I no, el que aconsegueixen és convertir-les en parcs naturals, de manera que han aconseguit preservar milions d'hectàrees de Xile.
No, i després diuen que els petits canvis, no? I aquest, no? Aquesta
exacte
mentalitat, vull dir, això és brutal.
Com algú que va perseguint els seus somni fins que l'aconsegueix. Veiem imatges, és curiós, des d'ells, des de joves, no només imatges de fotografies, sinó de vídeo, com van viatjant amb avionetes, saps la típica de Memòries d'Àfrica?
Oh, sí, que,
doncs els veiem els dos sobrevolant els seus terrenys,
sí,
que són increïbles. I després com la Chris Tompkins, ja és una dona gran, té 70 anys, i com segueix lluitant per aconseguir que tots aquests terrenys es converteixin en parc natural. En Doug va deixar d'estudiar amb 17 anys, és el creador de marques com North Face,
home,
Patagonia, o sigui, i te n'adones de com, si treballes... Bé, diríem que és un altre exemple de somni americà, no? Tu vols aconseguir una cosa, vas treballant, pum, i l'aconsegueixes. Clar, sabem que hi ha molta gent que es queda pel camí,
sí,
no? Ell, amb un amic intimíssim seu, l'Yvon Chouinard, comencen a treballar a Yosemite, munten un xiringuito de hot dogs, fan serveis de guies per fer escalada. Aquí és quan munten l'empresa North Face, que després venen, i després, bueno, viatgen per primera vegada a la Patagònia el 1961, tenen moltes imatges d'aquella aventura. Aquí és quan tornen a crear una marca de roba per poder explorar la muntanya, no? Ells són escaladors, bueno, són escaladors, però esquien,
fan
surf...
Fan tot.
I creen aquí la marca, i uns anys més tard, el 90, és quan en Doug se'n va a la Patagònia i diu, no, jo no només vull gaudir de la muntanya escalant-la, sinó que el que vull és preservar-la. Volia fer aquesta roba amb les condicions per la Patagònia, i no sé si recordes que també vas explicar, o l'any passat, o fa un parell d'anys, que Patagònia, la marca, va arribar un moment que el seu propietari, que llavors l'únic propietari era l'Yvon Chouinard, la va vendre per 3.000 milions de dòlars, i tots aquests diners els va donar per causes que cuidaven el planeta. Perquè en Doug, des de que va decidir que faria aquest canvi de vida a principis dels 90, li anava dient a l'Yvon, és que tu hauries de fer alguna cosa pel planeta, i ell no s'acabava de trobar, fins que va arribar un moment que va dir, és veritat, jo hauria de fer alguna cosa, ja sóc gran, el millor que puc fer és vendre la meva empresa i donar-ho tot perquè algú que tingui més energia aprofiti bé aquests diners i pugui continuar. Per tant, És una pel·lícula documental que no només gaudeixes del que veus, sinó que és una història
els
molt
paisatges,
inspiradora.
Exacte, i que pot servir moltíssim, no?, a molta gent. Wildlife.
Wildlife.
I a National Geographic, no?
A Disney, Disney Plus. Producció de National Geographic, Disney Plus.
Bueno, que tinguis una bona wildlife.
Espero que sí.
Vallejo, aquest estiu, que
sí,
vagi tot molt bé, eh?
Igualment.
Retrobem la temporada que ve.
Bueno, ho segueixo escoltant, eh?
Home, per favor,
que aquí encara queden més de dues setmanes de programa.
De programa. Bueno, que vagi molt bé i moltes gràcies.
A tu.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
I amb aquest bon rotllo que ens ha deixat la Olga Vallejo, arribem ja al punt de les 5 de la tarda. La Sandra Gómez ens posa el dia amb els principals titulars. I a la tornada ens espera en Carles Ruiz, que és professor de Dret Digital a la Universitat de Batolí Baceu, perquè ens parlarà de finances en un món digital. Ja sabeu que gràcies al Banc Sabadell, els comptes clars. Si teniu algun dubte, 663-99-30-62. 663-99-30-62. I després de l'informatiu, el Carles Ruiz respondrà tots els vostres dubtes. Tindrem a la Pi Bernat, que ens demanarà paraula cotxe. Pobre Pi Bernat, que l'havíem d'haver tingut ahir. Avui la recuperem. I amb el Marginet, avui farem cap a Solsona, al País Petit. Per tant, ens queden moltes coses a fer, només hi faltes tu. Escoltem la Sandra i tornem.